Ja hi som, Paltrós, doncs, una setmana més a l'espai a la plaça. Avui és dijous, la plaça, diguem-ne, o que etiquetem sempre de la plaça social, la plaça de temes d'entitats, o en aquest cas, la plaça de Bellcaire. Per què? Doncs perquè tenim a l'estudi l'alcalde David Font. Què tal?
Bon dia.
Sigues molt benvingut a la ràdio.
Moltes gràcies.
Acompanyat d'en Guillem Sobrepera, ell és el regidor de Cultura i Patrimoni. Però cultura també, no?
També, també.
Sigues benvingut, Guillem.
Bon dia, moltes gràcies.
Tot bé?
Tot perfecte.
Doncs ja està. Doncs ja està, moltes gràcies per haver vingut. Com que tot va tan i tan bé, no hi ha coses, no hi ha alteracions ni res que deixi d'anar com ha d'anar.
Correcte.
Podríem deixar-ho aquí. Si no fos que ahir al vespre a Bellcaire hi va haver un ple extraordinari i prou important, perquè el tema de què tractava havia fet parlar molt des de l'any passat, des del mes de setembre, en què s'havia aprovat la tramitació d'un projecte, un projecte d'envergadura, era el Camp de Vol i Museu de l'Aire, el pla entre Bellcaire i la Tallada, a 600-800 metres del nucli, la zona coneguda com els terrenys propietat del Mas Xico. Ahir el ple extraordinari desestimava aquest projecte. Comencem per aquí, David, alcalde. Què va desestimar l'Ajuntament ahir?
Bueno, doncs, en principi ahir es va desestimar la sol·licitud feta pels interessats de la implantació del Camp de Vol i el Museu de l'Aire, a partir de no només la convicció que tenen els regidors i regidores, sinó també amb el suport dels arguments de caràcter tècnic que havíem agafat a partir de tots els informes que s'havien sol·licitat i de les al·legacions que també fan esment en aquests informes, no? Tot això és el que ens ha arribat a votar i aprovar la desestimació d'aquesta sol·licitud.
Aquest Camp de Vol o aeròdrom, per què en diguem Camp de Vol? És el mateix Camp de Vol que aeròdrom? Aeròdrom no és sinònim exactament?
No t'ho sabria dir exactament, però el Camp de Vol, l'aeròdrom és una mica més gran que no pas el Camp de Vol. Camp de Vol, si podríem dir-ho així, és la part més petita que pot haver-hi, doncs, d'aeroports, aeròdroms, i després hi ha el Camp de Vol. És la peça més petita, si es pot dir així.
El vot contrari a aquest projecte va ser unànim dels 5 regidors assistents al ple, un ple pels oients de l'escala que consta de 7 regidories o 7 membres. Ahir n'eren 5 presents, tots 5 van votar-hi en contra. Cadascú entenc una mica argumentant els seus motius, o el motiu, l'argumentari, era unànim dels 5.
En principi ja l'havíem debatut i l'havíem parlat, i l'argument que vam exposar, l'argument que jo vaig proposar, és l'argument que ja teníem pactat, i per això també el vam votar per unanimitat.
Què ho fa que Bellcaire es presenti un projecte d'aquestes característiques? Ha sorprès molt, o sigui, més no, els que observàvem des d'una certa distància, i aquí l'escala havia sentit a parlar força també, diu, home, un Camp de Vol a Bellcaire i en museu inclòs, de tradició, diguem que hi hagi tradició coneguda d'afició al vol a Bellcaire, no és pas que n'hi hagi, no hi ha pas antecedents. D'on surt el projecte?
A veure, també volia matisar que dius que des del setembre passat, doncs, que es va entrar aquest projecte, o que es va votar aquest projecte amb algunes diferències ja s'havia presentat fa 2 anys, s'havia presentat el gener del 2017, i després es va tirar enrere i es va fer una al·legació i es va presentar un altre projecte amb el museu. Vull dir que això ja fa 2 anys que s'està debatent, o que està sobre la taula la sol·licitud d'aquest interessat de fer un Camp de Vol. Jo crec que és un interès particular, un interès de la persona interessada, de la persona que ho ha demanat, de que no hi ha una tradició a Bellcaire, però sí que a interès particular, en els seus terrenys particulars, els seus terrenys que són de la seva família, pues, professionalment, vull entendre, doncs li interessava, pues, a desenvolupar aquesta activitat. L'únic que aquesta activitat i aquest interès particular, pues, s'ha demostrat que està en contra de l'interès públic, de l'interès del reste del poble. I aquí és el que en aquest procés s'ha manifestat. S'ha manifestat que un interès que té tot el dret a demanar-lo, de dir m'agradaria fer això, doncs s'ha demostrat que tu pots demanar-ho, però el poble no li interessa aquesta activitat.
Ara has parlat del poble i un dels ingredients, un dels elements també crec que centrals en tot aquest procés del mes de setembre ençà almenys ha estat la mobilització popular que hi ha, que hi ha hagut en contra del projecte, sobretot amb un centenar llarg de signatures des que es va fer l'aprovació o la tramitació d'aquest projecte, que malgrat fes dos anys que rondava, sí que fins al setembre passat no havia passat en ple.
A veure, el setembre passat el que es va passar en ple va ser l'aprovació del camp de vol més el museu. El museu era la peça ara nova que entrava dintre d'aquesta nova sol·licitud, que era el que li donava el dret a dir que hi ha un interès públic. La mobilització que hi ha hagut a partir del mes d'octubre, a partir del 24 d'octubre, doncs la valorem políticament molt positiva, perquè sí que el poble s'ha reunit, s'ha ajuntat doncs, per donar la seva veu, per donar la seva opinió. I aquest moviment jo vull entendre de que no només es queda aquí, sinó que dona doncs, el peu de que realment els polítics han d'entendre què ha demanat el poble. El poble ha demanat una millor control de lo que és la zona agrícola. I això és el que s'ha de seguir treballant per això, no?
És curiós el cas d'aquest camp de vol i museu de l'aire. Aquí em penso que en Guillem hauria de dir alguna cosa, també com a regidor de patrimoni. Museu de l'aire no seria un plus per al municipi tenir aquesta col·lecció d'avions històrics o aeronaus i que això es pogués veure a Bellcaire?
El Museu de l'Aire va aparèixer en una petició posterior per justificar precisament la utilitat o l'interès públic del camp de vol. Voldria afegir abans, en quant a les categories que hem esmentat, que segons la definició, el propi reglament de la Generalitat ho divideix entre aeroports, heliports, aeròdroms i camps de vol. No cal especificar, sembla que es pot deduir bastant les categories de les naus o dels avions que poden albergar cadascun d'ells. Aleshores, el Museu de l'Aire apareix com una justificació de l'interès públic que podia tenir la instal·lació aquesta que estem parlant. De tota manera, quan apareix en la petició el Museu de l'Aire, no es parla en cap moment de la col·lecció que el museu albergaria, ni com s'albergaria, ni cap mena de pla de viabilitat del museu, etc. Es parla només d'algunes, molt per sobre, de reproduccions, de rèpliques, models antics, models històrics, però en cap moment ens podem imaginar quins serien aquests avions que podrien estar allà. Això en el projecte aquest no s'ha explicat, es passa molt per sobre. Sens dubte això seria una qüestió esmenable, però està clar que és, almenys per mi particularment, que és, bueno, és afegir aquí, anem a posar això de museu perquè tindrem o albergarem uns quantes rèpliques de models antics i els podem ensenyar o no els podrem ensenyar, però els tindrem aquí per... Això es pot demanar. El reglament de museus de la Generalitat és molt estricte. Probablement ells podrien presentar aquesta col·lecció, podrien explicar-ho, però no crec que això sigui la part més greu que fa que desestimem el projecte. La part que desestimem el projecte és precisament la part ambiental.
Les cròniques aparegudes avui i l'endemà del ple parlen de es desestima per l'impacte sobre la fauna, la connectivitat, el paisatge. Aspectes inesmenables del projecte serien manca d'informació ambiental, paisatgística, acústica, serien els arguments centrals i aniria per aquí, Guillem, David?
Sí, perdona.
No ho digues.
En principi, el que jo he volgut dir és que, a part de la convicció que ja pots tenir política de visió del territori, doncs els arguments que a partir dels informes que hem demanat, doncs el que és l'argument ambiental, paisatgístic, és el que dona més pes, és el que l'únic que dius aquest, per molt que es vulgui esmenar, no es pot esmenar.
El paisatge és el que és, i l'impacte sobre el paisatge seria el que seria.
Aquest és la...
Deixeu-me dir una cosa.
Perdona, afegeixo. Sí. O sigui, no només el paisatge, sinó sobre la fauna, també.
Sí. Mm-hmm.
O sigui, és una, sí. Estem en un lloc entre parcs naturals, ruta d'aus protegides, animament d'aus protegides, i això seria una cosa impossible d'esmenar. Uh-huh. No posar cartellets als aus que no passin per aquí, no passin per allà, o que no nidifiquin aquí, que no nidifiquin allà, que no es reprodueixin aquí, no es reprodueixin.
Ja,
això realment és la part més...
Me'n va quedar la sensació el mes de setembre, octubre, novembre, si voleu, passat, aquesta pregunta que tenia pendent. Si no hi hagués hagut la mobilització que hi va haver, aquest camp de vol seria aprovat avui en dia?
No, ni molt menys, crec, en el sentit de que l'estratègia que es va agafar en aquell moment, que després és el que va motivar, pues, l'anul·lació, és de que, en tot cas, això ho passaríem a aprovar. El tràmit l'aprovàvem per tal de que passés urbanisme, i urbanisme és els que tenia de demanar els informes, que després aquests informes són els que donarien la seva aprovació o no, i tornarien al poble, vale? Per l'aprovació definitiva. El poble el que ens va dir és de que no li agradava o no volia aquesta estratègia, sinó que el que volia és de que inicialment el no o el sí sortís
del
Bellcaire. Això és el que es va interpretar, això és el que vam captar d'aquesta mobilització. És això.
Fet aquesta desestimació en el ple d'ahir al vespre, s'acaba el cas, hi ha lloc a recurs, quin tipus de recurs, quin tipus de litigi o eines podria tenir el promotor d'aquest projecte per defensar els seus interessos, si és que hi ha eines o queden eines per dir això està tancat definitivament o no definitivament?
A veure, se m'escapa exactament totes les eines que pugui tenir per tal de recórrer això, però vull entendre que, per suposat, ell pot recórrer administrativament en aquesta desestimació, inclús pues, té altres vies pues, que pot recórrer. Però això ja a nosaltres se'ns escapa. Nosaltres el que tenim clar és que amb això donem el definitiu no, i en principi nosaltres ho tanquem. El que pugui fer ell en quant a recórrer, estic segur que té altres vies per recórrer això.
Ha estat de mal passar el cas? Allò, humanament, els regidors, a banda de ser representants de la voluntat pública, són persones, i a mi em consta que hi ha hagut moments tensos, no molt agradables, perquè qui n'estava en contra hi estava molt i molt en contra, qui està a favor doncs creu que tenia la raó i volia tirar-ho endavant. Com es fa de mitjancer i com s'exerceix aquesta voluntat popular, i com ho han viscut, ara ja no tant tècnicament, sinó humanament, alcaldes, regidors i els que eren al mig.
A veure, no diré que no ha estat delicat, ha estat una situació delicada. Ha estat una situació delicada perquè hem tingut de fer l'esforç, o s'ha tingut de fer tothom l'esforç d'informar-se i de buscar una mica l'opinió de tothom. És una persona, l'interessat és una persona, fill del poble, i que tothom el coneix, de que té un interès, i hem tingut de posar tota la informació sobre la taula per tal de poder donar les garanties a tothom, en quant al procediment. Jo crec que això, vist en global, ha sigut positiu. Sí que hi ha hagut moments tensos, però ha sigut positiu perquè la mobilització popular, la mobilització d'un poble, és la que s'ha d'escoltar i és la que fa forts en el mateix poble, perquè ara sí que sabem que hi ha un tema, que és aquest, que la gent té una opinió concreta, i això és el que s'ha de seguir. Vull dir, és normal que en moments que hi hagi tensions, que en moments de desencontre doncs, d'opinions hi hagi aquestes tensions, però al final ha de ser positiu.
Ha estat dur?
Ha estat interessant, diria jo.
Bo.
Ha estat interessant. Vaja, jo particularment he pogut copsar, sens dubte, que la gent que estava en contra tenia arguments molt sòlids. Molta part del poble li era igual, que són els que no, diguéssim, s'han mobilitzat en contra d'això, bueno, allò que diuen a mi m'és igual, o això no m'afecta, o no passa per davant de casa, o bueno, fa més soroll les motos, i la part a favor era exclusivament la part interessada. O sigui, no hi havia un grup o un lobby d'hotelers o de turisme o de...
Que el sector turístic de Bellcaire és petit.
És petitíssim.
Està en creixement.
És molt
per
poc.
Créixer.
Aleshores, clar, no és la problemàtica d'un poble turístic o d'una altra mena que es pogués presentar al camp de vol com un nou equipament que oferiria noves possibilitats d'atracció del poble, de portar negocis, de portar visitants. Clar, es veia com únicament com un passatemps o un hobby d'un particular que li agrada anar amb avió. I aleshores volia muntar això. Almenys aquesta és la meva percepció, una cosa molt, molt, molt particular. I quant a necessitats, estem envoltats de camps de vol, fins i tot petitíssim, que jo desconeixia. Fa poc vaig veure que hi havia un camp de vol a Foixà.
A Foixà.
A Foixà.
Jo us diria de seguida el de Viladamat.
De Viladamat, però és
el
que...
El de Pals, allà als Arrossars, però...
Hi havia, el de Pals. I allà havia n'hi ha un altre. Sí. Hi ha una pista amb un hangar. Llavors, això, tot això ve documentat en el mapa de la Generalitat, una mena de Google Map amb els seus pictogrames que t'indiquen els camps de vol, no? I estem envoltats, o sigui, si algú vol anar amb avioneta perquè li agrada, ho té molt fàcil. Té a Viladamat, té... Empuria Brava, més amunt té el de Navata, tenen aquests petits que tenim a Pals, a l'Estartit. No és una necessitat que diguis, és que necessitem que fer això al poble perquè traurà, no, o sigui, no. I la majoria de la gent del poble que li era igual no ho veia com una necessitat, sens dubte.
En tot cas, ha estat una notícia que ha fet aparèixer a Bellcaire en el mapa, se n'ha parlat, i un camp de vol a Bellcaire, i com que l'oposició va ser també molt, molt dura i cridanera, doncs això mediàticament va sonar. Però no sé si mediàticament ha sonat més aquest cas o un altre, que aquest està obert i també és prou delicat. La revista municipal de Bellcaire, del desembre passat, la de Nadal, deia, amb un titular ben gros a la portada, de qui és el castell? Preguntava. A la pàgina 3, quan començava el reportatge, deia, el castell és del poble. Bé, entre aquesta pregunta i aquesta resposta, les coses sovint no són tan senzilles i no són tan meridianament clares de sí o no és d'aquest o és de l'altre, sinó que aquí hi ha un cas obert que de fet es descobria l'any passat, quan es buscaven arguments o motius o dades per celebrar el centenari de l'etiquetatge del castell com a monument nacional. I es descobria que el bisbat havia immatriculat a nom seu la part del castell que utilitza com a església. Aquesta finca i tres altres, ja m'assenyalava.
No, feia 4 anys.
Feia 4 anys que havia
fet. Anys que havia fet.
En el període que encara podia fer aquestes coses. De qui és el castell, David?
Clarament és del poble. És del poble de Bellcaire d'Empordà. No hi ha més dubte.
Però una part se l'ha fet seva el bisbat.
Una part ens n'hem adonat gràcies al que has explicat, de que havíem estat buscant documentació, de que fa 4 anys el bisbat pues, se'l va immatricular i registralment la té en el seu nom. Però és que, amb tots els respectes, aquesta irregularitat no deixa de que això és del poble. I això és el que hem de defensar i això és el que, amb la regidoria d'en Guillem, estem defensant d'una manera clara, que ningú té cap dubte, però quan dic ningú, és ningú menys el que ha immatriculat, que és el bisbat, de que això és del poble. Ho ha estat des de que es va construir, d'una manera o altra, i això és del poble, i a més està documentat, i a més sí que s'utilitza d'església, sí que fa 3 segles que s'utilitza d'església, sí que sabem per què s'utilitza d'església, com es va cedir, com tot. Però és una cessió que tothom respecta i hauria de respectar, que no hi havia cap voluntat, ni hi ha cap voluntat de canviar aquesta situació. És una cessió que s'utilitza per església, d'aquesta part del castell. D'aquí a la propietat, ni parlar-ne. Ni parlar-ne, però quan dic ni parlar-ne és la veu no d'un alcalde, és la veu d'un poble. I si me permets, no només del poble de Bellcaire, sinó de la major part del poble del territori, perquè també se la fan seva aquest castell.
Ha estat el teu cavall de batalla d'aquest mandat, Guillem? Quan vas entrar a l'Ajuntament, t'imaginaves que acabaries lluitant contra el bisbat de Girona per la propietat de l'església de Bellcaire o de la part del castell que s'utilitza com a església?
Jo tiraria més amunt, no és contra el bisbat de Girona, és la jerarquia eclesiàstica la que s'ha fet amb totes aquestes propietats que ha anat immatriculant, protegides per una llei franquista, a tot l'Estat. Aleshores, això, en paraules de l'alcalde de Saragossa, que ha viscut a les seves carns aquests processos d'immatriculació, i d'altres alcaldes de l'Estat espanyol que també han viscut això, jo veuria, o ho veig i comparteixo amb ells, el que diuen que això és una qüestió d'Estat. O sigui, no és una qüestió de Bellcaire exclusivament amb el bisbat de Girona, sinó que ho veiem, com una, almenys jo particularment, com realment, com diuen ells, com una qüestió d'Estat. I si ho reduïm a nosaltres aquí, doncs seria una qüestió de Catalunya, i és en l'entorn amb el que m'estic bellugant, precisament en principi perquè es descobreixi o perquè surti a la llum tot el que han immatriculat els diversos bisbats, les diverses diòcesis de Catalunya.
Me consta, perquè n'hem parlat sovint, que ja has treballat i has gastat 1.000 hores o més seguint el cas, i has absolutament documentat la propietat de popular, la propietat del poble d'aquest edifici. Posa'ns en algun exemple per a la gent que ens estigui escoltant. Amb què es basa l'Ajuntament per dir, home, això és una bestiesa, això de totes, aquest edifici no ha de ser del bisbat ni de l'església, és del poble.
Sí, el castell, almenys el que és de la comarca, que ens sona molt el Comte d'Empúries i el Pòrtic d'Empúries, va ser el qui el va construir al final de 1200, entre 1290 poc i 1300. Es van edificar pràcticament a la mateixa vegada que el castell del Montgrí, que es vigilen un a l'altre, un pel comte de Barcelona, l'altre pel comte d'Empúries. Un cop extingida la dinastia, diguéssim, original del comtat d'Empúries, el castell doncs va passar a la batllia de Verges i va passar sota diferents dominis senyorials, diguem-ne, però al final el Felip II, que coneixem d'Espanya, l'any 1588 el va cedir al poble perquè es defensés dels atacs, en el document consta, dels turcs, que eren, que coneixem com els moros, que venien...
La pirateria que rondava per aquests barals.
Exactament, és això. No? Aleshores, des d'aleshores, el castell ha estat un castell del poble, i el que diem nosaltres i el que deia l'article aquest que esmentaves de la revista és que és un castell viu, sempre ha sigut del poble i sempre s'hi han fet coses del poble. De la mateixa manera que en un moment determinat es va cedir perquè l'església de Sant Joan havia quedat petita i la sala major podia albergar la nova església, també va servir d'escola, va servir de residència de mestre. Ara està fent les funcions d'ajuntament, tenim l'ajuntament, tenim l'antiga capella del castell que fa de sala de plens, d'exposicions, de moltes activitats de concerts. Havia servit de refugi no només contra els turcs, com deia el Felip II, sinó per la Guerra Civil. També expliquen els diaris del poble que s'hi anaven a refugiar allà. Va caure un obús, que tenim llibres encara foradats per la metralla de l'obús que va caure a la teulada. Ha sigut un castell que sempre el poble l'ha mantingut viu, i la prova la tenim que només cal veure'l ara i veure que és un castell que s'hi té viu.
Fa l'efecte, si en fem una primera lectura del cas, que això és una guerra, una batalla de David contra Goliat, Ajuntament de Bellcaire contra l'aristocràcia, contra l'Església, en definitiva. Però deia, no, això no és, això ha de ser un cas d'Estat. I l'Estat està per la labor?
Sí.
L'Estat o l'administració pública en qüestió que sigui?
Aviam, quan parlem d'Església, clar, és que l'Església com a paraula polisèmica pot ser un edifici, pot ser la comunitat cristiana catòlica del poble, i pot ser la jerarquia, no? la pròpia jerarquia eclesiàstica, que en aquest cas és la que va protegir aquestes lleis o el reglament hipotecari que permetia que l'Església, que el bisbat o el bisbe, com a representant d'aquesta jerarquia, tenia poders notarials i podia anar al registre a dir això és meu i registrar-ho. Què és això? És el que ha passat no només a Bellcaire, sinó a moltíssims llocs.
Exacte, això ho hem passat una mica per sobre, però aquí seria l'origen del problema.
Aquest
no?
És l'origen del problema. El problema ve del reglament hipotecari del 1947.
Recordeu la data, 1947.
14 de febrer de 1947. Una llei franquista que permetia que l'Església immatriculés propietats, immatriculés béns que ella feia servir o no feia servir o que tenia, i això permetia als bisbes anar al registre i els poders notarials que li donava aquesta llei, dir això és meu, i ho immatriculaven. El registrador no podia fer res més que, bueno, que agafar la documentació i ho registrava, ja està. Uh-huh. Això va permetre que les diòcesis registressin la propietat molts béns públics que no estaven registrats. Anaven allà i deien això és meu, i s'han registrat cementiris, s'han registrat camps de futbol, s'han registrat rectories, edificis sencers, van registrar moltíssimes coses.
Mm. El cas mateix de Bellcaire no es va immatricular en aquesta data només l'Església. Hi ha altres finques ara sí. Titularitat de l'Església de l'Abisbat. 4? 5?
No, ens queda poc temps, vull dir. Sí. Aviam, és que la història ve no només per aquesta llei hipotecària, sinó que després aquesta llei hipotecària que he esmentat del 1947 no permetia la immatriculació de temples. Aleshores, el govern Aznar va canviar aquesta llei el 4 del 9 del 1998 per permetre la immatriculació de temples.
Anàvem del 1947 a 1998.
98.
El temps franquista, el temps de l'Aznar.
A la democràcia consolidada, ja feia 30
això,
anys de...
Això volia dir.
I aleshores, posteriorment, es va començar a debatre una llei, perquè això hi havia el debat de que podia estar amb un problema d'anticonstitucionalitat sobrevinguda, perquè la Constitució espanyola deia que era en un estat confessional i que s'estava basant aquestes immatriculacions en una llei que protegia o beneficiava l'Església Catòlica. Aleshores es va negar aquest debat i posteriorment, a l'any 2015, el Congrés va aprovar una llei que impedia que l'Església pogués immatricular béns.
O sigui, 2015.
Sí. Què va passar? Que es va començar el debat d'aquesta llei que retirava tots els drets que tenia l'Església per fer les immatriculacions, es va produir una gran quantitat d'immatriculacions que anaven als diversos bisbats, als registres, a immatricular béns, que és quan ens va passar això a nosaltres a Bellcaire.
S'ha de sobreentendre, o es pot deduir d'aquí, que quan es fa aquesta nova regulació 2015, l'Església, la jerarquia eclesiàstica, veu que s'acaba un privilegi i corrim-hi tots, aprofitem abans no s'aprovi la nova llei, que ja no podrem fer-ho mai més.
Efectivament.
I aquí, la Bellcaire, com milers de casos arreu de l'Estat,
suposem.
Efectivament.
I a partir d'ara què? Som a 2019. On estem? On està ara el cas? Doncs, quines expectatives hi ha de solució? Cap on va tot plegat, David?
Volem pensar que estem al 2019, com has dit, no estem al 47, no estem al 1948, i esperem que avui, doncs, és una cosa de lògica, és una cosa que tenim tota la raó, no és qüestió, la raó és una, i ara el que farem sí que... hem de tornar a parlar amb el bisbat. Ells ens han demanat audiència, anirem a parlar, però la nostra postura és bastant clara, és que aquí no hi ha res més que retornar a la situació que tenia d'estar, ni sessions ni res, és retornar, doncs, s'han equivocat, és, simplement és s'han equivocat, però això és així. I aquesta és la postura que tenim, i aquesta és la postura que es defensem.
No ho han reconegut fins ara que s'han equivocat.
No.
I em remeto aquell brillant reportatge de Televisió de Catalunya.
Correcte.
On sortia una pluralitat de veus increïble.
Correcte.
I el bisbat, en el cas de Girona almenys, sí. Allò tancat en banda, dient no, tenim la raó, això és nostre i andando.
Jo vull pensar... comparteixo perfectament l'opinió d'en Guillem, en el sentit de que s'ha anat s'ha anat fent progressivament totes aquestes expropiacions, però no és la situació del 47, és diferent del 98 i és diferent del 2019. Aquesta immatriculació de fa 4 anys és flagrant, i a més que no és un edifici, una rectoria o una capella o una església o un pis o un hort, és al mig, al partir un monument arquitectònic, o sigui, partir el que és un castell, és una única unitat. Jo crec que és un cas claríssim d'equivocació.
Optimistes?
Sí.
Sí?
Jo crec que sí. S'estan fent passos...
Sentaríeu càtedra, pràcticament. Hi ha antecedents d'immatriculacions revertides?
Sí, algunes. Sí, 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 s'han aconseguit algunes. Però sempre és allò que has d'anar lluitant un per un, i per això el que estic defensant és el que deia abans, no? Una qüestió d'estat, una qüestió de Catalunya. Amb la Comissió de Justícia del Parlament estem en contacte, es presentarà una moció, esperem que entri la setmana que ve, de petició a la Generalitat perquè l'Església doni tota la llista de tots els béns que s'han immatriculat, i aleshores, un cop coneguda la magnitud de la tragèdia, podrem adreçar molt millor la lluita per recuperar els béns.
Mm-hmm. David?
Per acabar, és, quan saps que tens la raó, has de ser optimista.
Au, ja està dit. En tot cas, sobta molt que s'hagi de defensar el contrari. Que s'hagi immatriculat sense haver-hi intervingut ningú més.
Correcte.
Que dir, això, senyors, vinc a registrar-ho aquí perquè és
perquè meu. Ho dic jo.
Amb quins antecedents, amb quina documentació, què diu l'altra part? Això no es va fer. Les immatriculacions funcionaven d'aquesta manera. En tot cas, de David Font, alcalde de Bellcaire.
Moltes
Guillem
gràcies.
Sobrepera, regidor de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Bellcaire. Tots dos, moltes gràcies. I tornarem perquè ens interessa copsar què passa a l'entorn de l'escala. No ens acotem només en el territori municipal.
Serà un plaer tornar amb bones notícies.
Va, que sí. Teniu aquesta taula assegurada el dia que tanquem el cas.
Moltes gràcies.
Fins ara. Adéu-siau.
Adéu.
Just a